Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Les escoles de l'Escala que participen en el projecte de vela escolar han rebut el reconeixement de la Federació Catalana de Vela. Són a prop de 200 alumnes provinents de l'Institut El Pedró i de les escoles Empúries i l'Escolapi. És el tema amb el qual obrim l'informatiu local d'una jornada com la d'avui, divendres 8 de novembre. En parlarem en detall d'aquí a just una hora, al punt de les 6. Ara en fem senzillament l'avanç d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local. La candidata gironina d'En Comú Podem visita l'Escala, intercanvia propostes amb el partit i defensa el medi ambient, la regulació dels lloguers i els sous dignes. Demà es presenta un CD de sardanes obligades de contrabaix a l'Escala dins la programació del 50è aniversari de l'agrupació sardanista Avi Xaixo. L'any vinent la commemoració passarà a ser la dels 150 anys del naixement del Xaixo. Diumenge a 5 de la tarda, l'Escala de futbol té compromís al camp del Mataró. El curs passat, els dos equips jugaven a segona catalana i tots dos van guanyar la seva respectiva lliga amb 45 punts. L'adaptació a primera catalana ha anat prou bé pels dos conjunts. Els escalencs són avui setens i els maresmencs són quarts. A l'agenda d'activitats, avui hi ha biblionadons a la biblioteca i exposició Professors de Solitud. Demà dissabte, presentació del CD de sardanes obligades de contrabaix, la concentració de Tsunami Democràtic, que en el cas de l'Escala es fa a la Riba, i s'inicia el cicle de conferències un novembre per a Víctor Català. Diumenge, aplec de Sant Martí d'Empúries, i diumenge, últim dia de la campanya o de la temporada de venda de castanyes del CERC, cada dissabte i cada diumenge a la platja. Aquest últim cap de setmana. I meteorològicament parlant, avui hem viscut un panorama més d'hivern que no pas de tardor. Avui i demà cel de més serè, cel més serè, i diumenge més núvols i entrada de tramuntana. Això pel que fa a l'actualitat. Ara us deixem amb el Far, el magazín de mar que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. En aquesta segona hora, connexió amb Galícia, trucada a José Basilio Otero, president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors, interactiu amb el president del Club Piner de Mar, del Club Nàutic de Cabrera i de la Federació de Vela, flaix informatiu sobre el Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient i agenda del cap de setmana. I per arrodonir-ho tot, sabrem com ha anat la subhasta en una de les confraries de la Costa Daurada. A les 6, l'actualitat locals esports, informatiu més zona mixta. A les 7, l'actualitat nacional amb el next vespre de l'Ali Giner i Montse Manent amb Juanjo López al control tècnic. A les 8, els musicals. Els musicals que el divendres són mixtures i connexió eclèctica. I a partir de les 11, les reemissions. Per aquest ordre, del més calent a l'aigüera, l'informatiu local i altra volta als esports, zona mixta, amb Ivan García. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Molt bé, doncs al final sí que podran votar els 2.800 policies desplaçats a Catalunya perquè la Junta Electoral Central ha ordenat que es permeti votar aquests policies que a través d'un dels seus sindicats havia amenaçat amb impugnar les eleccions si no se'ls permetia votar. Per tant, tenen tot el que queda d'avui i demà per la Junta Electoral trobar la manera que aquests 2.800 policies desplaçats a Catalunya puguin votar. Això en una democràcia normal no passaria. La pregunta és, tota la gent que està desplaçada per qüestions de feina de darrera hora i que no podrà, anar a votar perquè queda lluny del seu col·legi electoral, aquests també se'ls permetran a votar o aquests no? És més, qualsevol altre col·lectiu que no fossin policies nacionals se'ls permetrien a votar fins a dia d'avui, no. No s'ha permès ni tan sols, per exemple, a caps d'informatius no assistir a les meses quan els hi toca, perquè doncs, es considera que su obligación passa per davant de la seva feina. Per tant, no deixa de ser estrany i sospitós aquesta decisió de la Junta. En tot cas, ho seguirem i veurem quina és la fórmula que troben i com ho resolen. Així comencem aquesta segona hora de programa i ens anem cap a Galícia. Vinga.
Buenas tardes. El Far, el programa mariner de Catalunya.
Y nos vamos a Galicia, como hacemos todos los viernes, para saludar a un buen amigo y que además es presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que es Basilio Otero. Basilio, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes a todo el mundo.
Preocupados creo que estamos, ¿no? Porque esta semana, lo hemos hablado en el programa, el tema de los tax y las cuotas está encima de la mesa. Lo que ha propuesto la Unión Europea, la propuesta no gusta nada al sector pesquero. Y a expensas de lo que se pueda negociar a mediados de diciembre, la espada la tenemos encima de la cabeza.
Sí, correcto. Esto para la gente que tenemos taxicuotas, cada año parece más un medio teatrillo que algo serio, porque no entendemos esto. Este año más que preocupados hemos tenido sorpresa tras sorpresa y cada vez la sorpresa es mayor. Desde la caballa que hice recomendó el año pasado, perdón, este año, mitad de año, subir y no admitieron subir más la cuota, y con lo que podríamos pagar la sanción que tenemos el año que viene, y así no se puede pagar, y han vuelto a recomendar la subida otra vez, y pasamos de las 300 y pico mil toneladas que teníamos este año a las 900 mil que vamos a tener el año que viene, hasta la recomendación de bajada otra vez más de merluza sur, que es la que nos atalla el Cantábrico noroeste, y bajada también este año de merluza del norte, que es con las que pescan los palangreros en el norte de Europa y en el centro, hasta la enorme bajada del jurel en la zona octava, ceína, novena, que es Cantábrico noroeste y Golfo de Cádiz y Portugal. Estamos más que preocupados, estamos sorprendidos, la verdad.
Es que aquí al final, lo que yo creo que... Yo entiendo que la Unión Europea quiera preservar el medio ambiente. Sin ninguna duda, creo que todos queremos preservar el medio ambiente. Aquí lo que ha de decidir es si quiere seguir teniendo la industria dentro de los países comunitarios o se la quiere cargar. Si no la quiere, pues que lo diga claramente, que no los queremos. Entonces, a partir de aquí, encontramos una solución. Lo que no se puede hacer es estar coartando la capacidad de pesca de la flota comunitaria y permitiendo que pescados, peces e industrias de otros países que pescan en otros sitios con otras normas y otras leyes puedan comercializar libremente el pescado igual que si lo pescáramos en el Cantábrico.
Correcto, más nosotros siempre decimos, has pasado por dos puntos que nosotros siempre tenemos en cuenta, y uno es la sostenibilidad, no solamente biológica, sino también socioeconómica, que además es algo que la PPC actual promulga, no solamente la sostenibilidad biológica de los recursos, sino también la socioeconómica del sector, y por otro lado también el dumping social que existe muchas veces en las importaciones de pescado de otros países que están llevando a que en esos países las formas de contratación no sean las más parecidas a las europeas, y bueno, eso ayuda a que el producto entre con precios bajos y con carencias no sanitarias, porque los controles son rigurosos para entrar en Europa, pero sí de trabajo de sus gentes son muy diferentes a las nuestras. Entonces sí que siempre estamos diciendo eso, y como dices tú, si quieren que desaparezcamos, que lo digan de una vez y que no paren de darle vueltas a la tuerca y nos digan lo que tenemos que hacer.
Para ser sinceros, tampoco ayuda a nada lo que pasó, bueno, lo que se publicó hace un par de días del atún, el mercurio, el pez espada de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que mete todos los pescados en un mismo saco, vengan de donde vengan, se pesquen como se pesquen, y generan una preocupación social importante, es que primero encienden el fuego y luego tiran un poco de agua, ¿no? Dicen, primero dicen, oh, cuidado porque esto lleva mercurio, y luego dicen, pero se va a comer pez porque es muy bueno. ¿En qué quedamos?
Correcto. Además, la prensa escrita suele dar titulares que impacten, y el titular que ponía con la recomendación nueva de la Ecosan parece, sí, como si todo el pescado estuviese mal, y luego al final, si vas al artículo, hablan de tres o cuatro
especies,
pescados que son los que más mercurio tienen. De todas formas, en este caso varias cosas. Nosotros aquí en Burele hace 3 años trajimos a Mulet un bioquímico, uh-huh, importante y con mucha experiencia para hablar precisamente de las falsas alertas alimentarias, y una de ellas era precisamente el metilmercurio, y él nos decía que esas alertas que eran tan falsas como que el mercurio que venía en esos pescados era un mercurio que el cuerpo no absorbía y que liberaba de forma natural, y que era poco menos que una falsa fake news. Tenemos que echar mano de esa gente y ponerla en valor, y que nos vengan a dar charlas y que esas charlas salgan a la luz. No, yo he tenido esta semana una experiencia, antes de ayer, con un cardiólogo del hospital un refutado cardiólogo del hospital de Coruña, que nos vino a hablar de los beneficios del pescado y del famoso omega 3, y nos decía este cardiólogo lo más importante. Fue una charla magistral, pero dos cosas importantes que nos decía es que el consumo de 2 raciones de pescado rico en omega 3, y es muy fácil conseguir pescado rico en omega 3, te proporcionan 250 miligramos de omega 3, y con esos 250 miligramos tienes un 70% menos de probabilidad de sufrir un infarto cerebral y un 30% menos de posibilidad de sufrir un infarto de miocardio. Con lo cual, esas cosas son las que tenemos que decir a la gente, que hay que tener cuidado con ciertos grupos de riesgo, evidentemente, hay que tener cuidado. Es cierto que hay pescados con anisakis y que hay que cocinarlo, pero si tienes anisakis, 60 segundos o 60 grados y se muere el anisakis. Si estás embarazado, si estás embarazada, no consumas pescados que puedan tener un alto contenido de mercurio. Pero también hay un estudio que dice que las mujeres embarazadas que comen pescado, sus hijos salen de promedio con 7,6 puntos más en el coeficiente de inteligencia.
Sí,
con
señor.
Lo cual, tiene sus cosas malas, sus cosas buenas, como todo. Incluso el agua, que es lo más sano del mundo, cuando vienen grandes cantidades sabemos lo que pasa, y sobre todo en esas zonas somos muy, muy expertos en comprobarlo. Con lo cual, todo moderado es beneficioso.
Pues mira, me quedo con todo esto que tú has explicado, y un detalle más con el catedrático de Seguridad Alimentaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, precisamente del tema, y me dijo, mira, yo he comido atún. Para que veas lo que nos preocupa. Basilio, muchísimas gracias por habernos atendido. Que vaya muy bien.
Yo hago como tu catedrático, y la pena es que no puedo comer más porque aquí no hay atún. Pero desde luego, cuando visito el Mediterráneo o el sur de España, si hay atún, como atún siempre. Y lo seguiré haciendo.
Y tanto que sí.
Porque es una delicatessen.
Buen fin de semana, cuídate. Hasta luego.
Igualmente, un saludo
hasta
a todo
luego.
El mundo.
Alfa. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs en aquest programa hem fet molt de seguiment del tema dels clubs de platja. I ho hem fet des d'una premissa, i és que són entitats esportives. Si l'esport és cultura i la cultura ens enriqueix a tots, quin sentit té tancar entitats esportives? Perquè al final el que acabem fent és empobrir-nos tots. Els clubs de platja, a més d'això, que és la base fonamental, jo penso, de qualsevol raonament, sobretot d'entitats esportives, els clubs de platja, a més, apropen una activitat esportiva que sempre ha tingut la pàtina de ser per gent rica a preus molt populars i ha permès a moltíssimes persones tenir accés a les activitats nàutiques. En aquest mateix programa, l'altre ara fa uns mesos, explicàvem que sense els clubs de platja probablement no haguéssim tingut, calculàvem que al voltant d'una dotzena de medalles olímpiques. Bé, doncs, això no, a Madrid no se n'enteren i segueixen en l'ofensiva en contra d'aquestes entitats esportives. De fet, a expenses del que es pugui decidir demà en una assemblea de la pròpia entitat, el proper que sembla haurà de tancar és el club de vela de Pineda, el Club Nàutic de Pineda de Mar. Un club nàutic que després de 49 anys de funcionament, amb més d'un centenar de socis i una massa social de 1.500 persones, finalment doncs, sembla que haurà de seguir els camins, el camí que va seguir el Club Nàutic de Cabrera. Saludem el seu president, que és en Joaquim Soler. Joaquim, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Perquè, de fet, la decisió, o sigui, el que teniu és l'avís, l'anunci, la condemna, per entendre'ns, del Ministeri, però, evidentment, com qualsevol entitat esportiva, tot passa pel que decideixi l'assemblea demà.
Sí, en principi l'assemblea, el que passa és que, clar, hem anat a veure... aquest club va ser creat l'any 70, llavors teníem un edifici fet d'obra, vam estar uns anys, i cosa de fa uns 5 anys vam haver de tirar a terra aquest edifici perquè l'aigua al mar ens entrava dintre i no hi havia perill de que caigués. Llavors ens vam passar amb uns mòduls, que tot hem estat aquests anys, amb uns mòduls davant del cementiri a la platja de Pineda. Llavors, allà, clar, allà que ens ha passat, doncs, que els socis han anat disminuint de les socis que havíem tingut abans, els barques igual, i hem anat a menys. Llavors, ara, al arribar a l'expedient de costes, que no podem, hi ha clubs que poden aguantar, però nosaltres no podem aguantar ni la sanció ni començar a fer recursos, que era el que faran alguns clubs que puguin. Llavors, en principi, hem decidit tancar.
Correcte. Vale. Però, bueno, d'alguna manera tanqueu també per la debilitat de la pròpia entitat, és a dir, el que fa l'administració és detectar que té l'entitat en una situació vulnerable i en lloc d'ajudar-la o en lloc de donar-li una oportunitat de refer-se, el que fa és sentenciar-la definitivament.
Sí, l'està posada de la llista una multa, la primera multa de 60.000 euros, ara la tenim de 30.200 euros, i bueno, veurem com acabem. Hem de desmantelar-ho tot, hem de treure tots els barracons, totes les valles, i deixar-ho tot net.
Teniu alternativa?
A veure, no, hem buscat alternatives, i bueno, l'alternativa que tenim és que passant al poble de Calella, el Club Nàutic de Calella, intentant perd poder allà tant les barques com els socis de peu. Llavors, allà té una instal·lació molt millor que nosaltres, quasi igual o millor que la teníem nosaltres abans, i hem ofert als socis l'oportunitat d'anar al Club Nàutic de Calella.
Que, per cert, és un club que també està a la platja.
També està a la platja i també està en Guajó, però clar, allà pensem que són alrededor de cap a 70 barques, de socis 300 i pico, i allà, doncs, podran fer recursos, podran, si fa falta, pagar la multa, és completament diferent que nosaltres. Que nosaltres tampoc hem trobat cap reportament per part de cap administració.
Ja, és a dir, que esteu més sols... I quan és el tancament, el dia, la data, en teoria?
No, la data hem de tancar abans de final d'any.
Abans de final d'any. És a dir, que abans que acabi aquest 2019, el club hauria de desaparèixer. No pengis. Deixa'm saludar algú que ja ha passat per aquesta experiència, que és el president del Club Nàutic de Cabrera, en Joaquim Borràs. Joaquim, què tal? Sí, bona tarda.
Bona tarda.
Ex-president. Bueno, escolta'm, això és com el de la Generalitat, que sereu presidents fins que deixeu d'existir. Per tant, president del Club Nàutic de Cabrera. Escolta, et sona, no, suposo, tot això que estàs escoltant?
Sí.
Espera. Soler, un segon.
És exactament el mateix. Nosaltres vam ser els primers i em sembla que hi ha 30 clubs o 35 o una cosa així a Catalunya que estan com nosaltres, pues igual que Pineda, igual que Calella, igual que bueno, molts altres, pues que Sitges, Torredembarra, bueno, estan a la platja, que és una cosa tradicional. El nostre, aquest de Pineda, tenia 49, nosaltres en teníem 51 anys d'existència, i que pues, al canviar la llei de costes, que va reduir el número de metres quadrats que podies tenir, pues, bueno, que quan no quadra, si tu en tens 1.000 o 2.000 i la llei diu que en tens cada 300, doncs pues, esclar, és impossible. I amb 300, pues, ni 100 socis, ni 200, ni poden, no pot sobreviure amb 300 metres quadrats. És una llei que està feta pues, per gent que no viuen aquí. Jo, perquè m'han interat, jo vaig tenir pues, moltes converses amb la Federació Catalana de Vela, amb ells no se'ls va ni consultar, amb la qual cosa, pues, uns senyors des de Madrid, que no els hi van els bé la platja, ni els patins de vela, ni l'esport nàutic, ni res, pues, decideixen una cosa que no té cap sentit.
Vosaltres us heu reubicat el que heu pogut i els que han pogut i han volgut, en aquest cas, a Marina Premià. És l'alternativa sí. Que heu pogut trobar.
Sí, doncs, a veure, ja abans de que ens posessin la multa, que és com es comença,
també la de 60.000 euros, la volta? Perdó, eh?
Igual, 60... la mateixa.
I després 32.000 sí. O no?
No, a veure, el tema és que et posen 60.000,
sí?
Llavors, si la pagues a temps, et baixen a la meitat.
Vale.
Si jures per dir per la pàtria, que no el tornaràs a fer, la meitat. I per si no sé què, no sé quantos, i al final t'ho matar amb 6.000.
Vale,
vale. Els hem pagat. Tot legal, eh? Vull dir, el que passa és que si compleixes tot el que et diuen com un bon minyó, doncs, llavors es van reduint, i ja està. I és el que nosaltres vam fer. Amb els últims dies que ens van quedar al club vam pagar això, i adiós, pas, aquí pari, després es va dir, vull dir, vam tenir l'habilitat doncs, de parlar amb el Club Nàutic de Premià, amb Marina Premià. De fet, és el Club Nàutic de Premià, no Marina.
Ah, d'acord.
Marina és el port. Mm. I llavors el Club Nàutic aquest està, diguem, a dintre del port, amb el qual no té problemes de mesures i tot això, és una altra llei, diguem, i llavors vam demanar una varada al costat del club, i tenim una platja sense edifici, amb els patins allà, i fem regates, i estem tornant. O sigui, tornant, ja hem tornat, demà al dematí tornem a tenir regat a les 12, com cada dissabte, doncs fem vida normal com fèiem ara allà. Però bueno, sí.
No, però bueno, és un sotrac. Heu perdut socis, evidentment, no? O no?
Sí, a veure, la meitat. La meitat es van apuntar i l'altra meitat no. Bàsicament perquè l'altra meitat eren de paddle surf i windsurf, i ens es volies que no.
Clar.
Curiós haver de premiar. És molt més gran que la de Cabrera, perquè està al costat d'un port.
Sí.
El problema que hi ha és que els ports al cantó nord s'acumula la sorra pel cantó sud. Nosaltres estàvem al cantó sud del port de Mataró. Se'n va la sorra. Suposo que a Pineda li deu passar alguna cosa similar, que deuen tenir un port més amunt que els hi treu la sorra, i llavors esclar, et quedes sense platja.
No.
Allà a Premià hi ha accés de platja, i els pobres de sud i de windsurf doncs els hi cau massa lluny d'anar amb la taula carregada i tot, i dius, bueno, ara estem amb el Club Nàutic de Premià intentant muntar doncs, un petit edifici legal, perquè menys de 300 metres, allà a la mateixa platja, per intentar recuperar doncs, tota la gent que els van fent fora d'altres clubs, perquè allà a Pineda cau lluny, que Premià i no vindrien, no? Però Vilassar de Mar els hi passa el mateix. Hi ha un lloc que es diu Palomares al costat de Vilasaca també. Bueno, la gent que està més a prop de Premià, el que volem fer és atraure'ls, perquè ara tenim una flota d'uns 20 i pico patins, i acabar pues, no sé, amb 40 o 6, i després tornar a fer regates i tornar a fer el que hem fet tota la vida, que és disfrutar de la platja, del mar i tot.
Soler, Joaquim, ja ho saps, 60.000 euros, ara estàs en 32, si...
No, ja ho sé.
Al final t'ho deixaran amb 5 o 6, que ja és el que volen ells, també.
Esperem, perquè si no, no podrem assolir. No, a veure, jo no estem al costat d'un port, estem al costat d'un que som un grup i al costat no hi ha una base nòstica. És tot el que ho vaig donar amb la meva, que és tot l'Ajuntament. Llavors, és clar, una cosa rara que ha passat és que ells tenien un provisional que no col·locava i nosaltres tenim un provisional per caducar, que ha caducat.
Ja,
I aquí pues, ha passat el que passa. Que marxar.
Doncs, escolta'm, en tot cas, Joaquim Soler, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Farem un seguiment del vostre cas, com vam fer també amb el de Cabrera de Mar, i molta sort. Ja veurem què decideix demà l'assemblea. Bueno, no pot decidir massa cosa, però
no,
decideixi
alguna cosa. En principi no crec que doni cap impediment, però bueno, perquè és que no hi ha cap més solució.
Yeah,
que si hi hagués una solució, ojalà hi hagués una solució, continuaria.
No. Vale,
endavant, digues.
Digues.
A veure, com l'assemblea no decideixi acceptar el tancament, que sàpiguen, que jo ja ho he viscut, que són responsables. O sigui, d'aquests 30.000 és que divideixen i et costa a tanta por soci, eh? Perquè,
sí, ja, no, ja, sí.
A mi no van recordar. Oiga, usted no, es socio. O sea, parte a l'hipota del capital. Per tant, escolti'm, si li poden la multa de 30.000, divideixi per 100, i surt de 3.000, pues, o no que surti, doncs pues, ala.
Escolteu, en tot cas, si us sembla, Joaquim, tant en Soler com en Borràs, veurem com què decideix l'assemblea. Suposo que decidirà el mateix que va decidir la de Cabrera. T'agraeixo molt, Joaquim Soler, que ens hagis acompanyat i estem en contacte. Moltíssimes gràcies.
Vinga, a vosaltres.
A veure, Joaquim Borràs, moltíssimes gràcies també. Ens quedarem ara a Cabrera perquè hi ha més un afegitó curiós, però en tot cas el parlarem amb l'alcalde. Que vagi molt bé, fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
A veure, com dèiem, no ho deixem aquí. Després de dos quarts, seguim uns minuts amb una curiositat del...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Curiós, qui ho hagués dit, que una musa em fes patir tant. Aquella nena d'ulleres que em feia crits, avui seria una dona gran. I ens escrivim mentre es fa de nit. Tu prens la fresca i jo tinc calor. I el concepte de musa pren molt sentit quan del que em dius em faig una cançó. I a la ciutat van passant els dies i l'estiu que es va apagar es fa tardor. Així que corre, posa la baqueta, que el fred t'apreta. S'agelarà la pell. Corre, beu una miqueta, que la set t'apreta. Les muses també veuen moscatell. Curiós, qui ho hagués dit, que amb els anys ens faríem grans. I la nena d'ulleres que em feia crits avui seria tan important. I no ho entenc, però ja m'és igual. Ets tan bonica que perdo el nord. Per mi ets la musa perfecta en un pedestal i jo l'ingenu que creu en l'amor. I en els petons i en el teu somriure i en aquelles nits d'agost que ja no hi són. Així que corre, posa la baqueta, que el fred t'apreta. Balcó s'engelarà la pell. Corre, beu una miqueta.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A tarda hem pogut parlar amb els dos presidents, tant en Joaquim Soler com en el president del Club Nàutic de Cabrera, que també ens han portat, o que ens ha explicat això, Joaquim Borràs, els dos Joaquims, que ens han explicat la seva visió de la situació en la que es troben, que no és pas per riure, perquè l'últim cop que parlàvem d'aquesta qüestió ens portava a creure que la ingovernabilitat de l'estat espanyol, el fet que no hagués un govern fixe, doncs posposava la decisió de tancar alguns clubs de platja. I pel que veiem no és així. En el de Pineda no li ha passat. Qui ha estat seguint des de la Federació Catalana de Vela tota aquesta situació és en Josep Seguer, vicepresident de la Federació. Josep, molt bona tarda i benvingut.
Puntualitzar-te una cosa, no sóc vicepresident, sóc el gerent de la federació.
Doncs gerent de la... Disculpa, t'he renombrat. Gerent de la federació. Escolta'm, això, que semblava que la cosa, de moment, era pilota que rodava endavant i no roda, està aturada i estan executant, en el cas de Pineda, l'amenaça de tancar el club de platja.
Bueno, l'amenaça ja no existeix, vull dir... El requeriment ja està damunt de la taula i per tant ja no és cap amenaça sinó que és un fet.
Per tant, els altres amenaçats corren el risc de que els hi passi el mateix.
Sí, els altres amenaçats corren el risc de que els hi passi el mateix, tot i que tu davant d'una amenaça tens dues opcions. Una és abandonar, perquè aquesta amenaça és molt potent i, per tant, has de fer front a unes sancions. O sigui, d'entrada has de fer front a una sanció, una multa,
sí,
no?
Sí, sí.
Però si vols fer un pols, aquesta multa va augmentant. I si aquest pols el vas fent més gran, això també es va multiplicant aritmèticament. Per tant, hi ha clubs que opten per no continuar aquesta lluita perquè això per ells seria un desastre, no? Altres clubs han optat per fer el pols, per dir, escolti, vostè, molt bé, doncs jo continuo aquí perquè jo tinc els meus raonaments, perquè nosaltres volem continuar i, per tant, ens volem adaptar i, per tant, volem fer les coses com vostès diuen, però necessitem un marge i estem tramitant, no volem continuar tramitant això com sigui.
Aquí la qüestió és... Bé, la decisió és sobirana, no?, de cada club, de cada entitat, de cada assemblea, però realment... quina és la millor actitud o què és el més recomanable, sobretot en vistes del que a nivell federatiu esteu treballant, esteu batallant i a nivell govern, no?, a nivell d'administració de la Generalitat es pugui estar treballant també.
Aviam, què és el més raonable? El més raonable és el sentit comú. Mm. I aquest sentit comú, les nostres entitats, preval per damunt de moltes coses. Mira, els clubs nàutics són entitats esportives, es regeixen per la llei de l'esport i els seus estatuts pertanyen a la Secretaria General de l'Esport. Per tant, la responsabilitat de... Com bé saps, la responsabilitat recau sobre la Junta Directiva i especialment sobre el president. Uh-huh. Són entitats, estem parlant, en aquest cas dels clubs de platja, en aquests casos que s'han tingut que tancar, són entitats petites, amb un nombre de socis realment petit. Això no vol dir que tinguessin molts usuaris i practicants, però el nombre de socis està sobre els 100-150 socis, 200, a l'un dia, no? Aviam, que tenim casos amb molts més socis, eh? També entitats amb més socis. Però, parlem de clubs de platja. Però, qui es posa al capdavant de fer un pols amb l'administració on tens el recolzament relatiu d'un nombre de socis i tu ets el president de l'entitat on, d'alguna manera, amb els teus béns, ets qui hauries de fer front a qualsevol multa, a qualsevol necessitat.
Ja.
Llavors, tot això, evidentment, coarta molt. quarta molt. Per tant, si ets una entitat una mica més gran, és el cas, per exemple, de Calella. Sí? Calella ha dit, escolti, miri, vostè em fa el requeriment, hi ha una sanció, d'acord, socis, hem de fer una derrama i hem de posar uns dinerets per si ve una sanció. Ara bé, nosaltres volem fer el projecte, nosaltres presentem el volem presentar el projecte, nosaltres volem tramitar tot aquest tema. D'acord que per via judicial, per la via de la justícia anirà tots els requeriments aquests que ens fan, però nosaltres per l'altra via volem regularitzar tota aquesta situació. I quan vingui, pues, ens veiem capaços de defensar-ho. Bueno, pues és una altra via, no deixa de ser una via de cert perill, i ells han valorat els riscos i ho tiren per aquí, com va passar amb el Marítim de Castelldefels i ha passat amb altres clubs o el Club de Mar de Sitges, no?
Hi ha un fet, a més greu que tot això, i és el fet de que s'estan tancant clubs de platja per res. És a dir, en el cas del club de Cabrera de Mar, s'ha tancat l'edifici, s'ha desmantellat l'entitat, però no s'ha llançat a terra l'equipament, i per tant, no només està allà, sinó que a més genera problemes al consistori. Deixeu-me saludar a l'alcalde de Cabrera de Mar, el senyor Jordi Soler. Senyor Soler, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, soc Jordi Mir.
Perdó, Jordi Mir, havia apuntat a Soler, disculpi. Senyor Mir, ara sí. Escolti'm, l'edifici queda allà, i on abans hi havia activitat esportiva, per tant, activitat cultural, l'esport és cultura, ara hi ha tot tipus d'activitats, algunes fora de la llei i tot.
Bé, sortosament encara no, perquè ho estem impedint amb una vigilància policial diària i molts dies, diverses vegades al llarg de la jornada. Però sí, ens hem quedat sense activitat, sense vida en aquest tram de la platja, que és la platja principal de Cabrera de Mar, i, si m'ho permets dir, amb un mort allà, amb un edifici que hem de vigilar per impedir que se'n faci un ús inadequat, que sigui ocupat.
I del qual no en tenen, a dia d'avui, cap notícia de qui l'ha d'enderrocar i quan ho vol fer.
Qui l'ha d'enderrocar, sí, l'ha d'enderrocar l'Estat, o subsidiàriament, com a mínim, l'Estat, per tant l'Estat és el responsable de que s'enderroqui, i a més vam acordar que això es faria. És a dir, quan vam d'alguna manera acceptar, no, perquè l'Ajuntament mai ho ha acceptat, però quan vam dir, d'acord, si no hi ha més remei que es tanqui, com a mínim acordem, sisplau, que es faci un tancament perimetral per evitar que s'hi accedeixi fàcilment i que l'Estat es faci càrrec de l'enderroc. Ens van dir, de cara a aquest primer estiu, aquest estiu que hem passat ara, és impossible perquè no hi ha pressupostos, etcètera, però de cara a l'any que ve, quan hi hagi pressupostos nous de l'Estat, doncs ja tindrem en compte una partida per tirar endavant l'enderrocament del Nàutic de Cabrera de Mar. Com que no hi ha govern de l'Estat, doncs no hi ha pressupostos per aquest any 2020, hi ha més prorrogats, però no n'hi ha de nous, i per tant ens temem, molt ens temem, a Cabrera de Mar, que seguirem tenint l'edifici del Club Nàutic també de cara a el risc que això comporta.
Clar, això que a nivell administratiu es pot entendre, perquè com que no hi ha pressupostos, no hi ha diners, i com que no hi ha diners no es pot contractar i per tant no es fa, a nivell ciutadà, a nivell social i sobretot a nivell de la gent de Cabrera de Mar, home, si em permet, jo faig aquesta valoració, no sé si vaig equivocat, és un desgavell. Si no tenen clar que el puguin llançar, cony, doncs no els facin fora, esperin-se, i quan tinguin els diners, llavors ja ho negociem, això, no?
Exactament, i a més jo diria que la descoordinació interna de l'administració que pres la decisió, que és l'Estat espanyol, i a més hi ha un altre desgavell, i és que nosaltres en el pla d'usos de platja aquest any, aquest estiu passat, vam demanar que es pogués fer una activitat de vela, que es pogués muntar una escola de vela, anem a dir, bueno, de petit format, però que permetés mantenir l'activitat de vela en el nostre municipi. I es va denegar aquest permís aduint que estava massa a prop de l'edifici que s'havia d'enderrocar. És a dir, per una banda, t'estan dient que no pots fer aquesta activitat perquè van enderrocar l'edifici, però per una altra banda, t'estan dient que no l'enderrocaran perquè no tenen diners. És a dir, hi ha una cosa que ells van més enllà encara.
Escolti'm, doncs jo tinc la sensació que no sé què passarà aquest diumenge, però no ho resoldrem els propers mesos, ja li ho dic. Crec que té molta raó quan diu que la cosa l'estiu vinent pinta magre. En tot cas, nosaltres no deixarem mai de denunciar-ho i explicar-ho. Alcalde, li agraeixo molt que ens ho hagi explicat, i disculpi la confusió de nom. Jordi Mir, fins a proper.
Gràcies a vosaltres. Jordi Soler és el meu millor amic.
Ah, molt bé. Escolti'm, saludin de part nostra. Moltes gràcies. gràcies. A reveure.
Gràcies.
Molt, molt bona tarda. Doncs aquesta és la realitat, Josep. Vaja, i així van les coses. I sembla que aquesta és el tarannà. Digui'm.
Jo volia d'alguna manera, amb les paraules que ha comentat l'alcalde, totalment alineat, i heu de saber que el Club Nàutic de Cabrera de Mar, tot i estar 31 anys sense concessió, durant aquests 31 anys havia presentat 12 projectes.
Imagina't, increïble, increïble.
O sigui, 12 projectes que no van rebre mai resposta ni de l'Estat ni de la Generalitat.
Déu-n'hi-do.
Amb la voluntat sempre de buscar alternatives i solucions a la seva situació.
Brutal.
O sigui que no... és el més indignant. És a dir, la indignació que tots tenim és que puguem buscar solucions el que s'ha anat és a matar de golla. I això és el més trist, no?
Josep, com deia l'alcalde, no, nosaltres, ja ho saps, no ho deixem, seguirem, i ara li toca a Pineda i anirem fent-nos ressò. Espero que no només quan vagin tancant clubs, sinó poder també fer-nos en ressò quan hi hagin bones notícies. Sé que des de la Federació Catalana d'Era, des de Vela.cat també hi treballeu, tant de bo, creuem els dits, entre tots fem la pressió suficient com dèiem, salvar la vela, eh? Salvem la vela. Gerent, ara sí, ho he fet
molt bé.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies.
Que vagi molt bé, Josep.
Gràcies a tu. Gràcies a tots. Vinga, adéu-siau, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Seguirem, no ho oblidem. Encara que siguem a l'hivern, que sembla que l'hivern només és d'estiu, nosaltres estem aquí fins que ho aconseguim.
Navega amb el Far.
Com de la preservació del medi ambient, tampoc no ens en cansem. I per tots els mitjans, també els culturals, també els cinematogràfics, Ivan.
Doncs sí, parlem del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient, un festival que va començar fa un parell de dies i que s'allargarà fins al 14 de novembre. És el festival de cinema més antic del món en aquest gènere, 26 edicions, i el seu objectiu continua sent el mateix, entretenir i sensibilitzar a través del llenguatge audiovisual. Per parlar-ne, avui ens acompanya el seu president i fundador, en Claudio Laui. El saludem.
Claudio, molt bona tarda, com estem?
Hola, bona tarda. Hola, Ivan. Hola, Josep.
I aconseguint-ho, sensibilitzant, jo crec que ara ho teniu fàcil, eh? Sembla que la sensibilització la tenim tots més a flor de pell.
Bueno, és com un partit de futbol, no? Quan comences està 0-0, però si passen, no sé, 40-50 minuts i ja has marcat 3, bueno, ho tenim més fàcil, sí. Però al començament no ha estat més fàcil, eh? Ha estat bastant complicat. Fa 26 anys el medi ambient, sí, evidentment, era un tema que es tractava, no? Però una vessant més ecològica, pot ser, no? I tampoc hi havia tantíssimes produccions com hi ha ara, per sort. Costava molt trobar produccions que parlessin del medi ambient, en el sentit que el Festival de Cinema sempre l'he intentat donar, que és molt més que el fet ecològic, i que el medi ambient no sempre són tragèdies, no? També el medi ambient és cultura, és alegria, és la música, és la política, l'economia, és tot el que està envoltant a la dona i a l'home, no?
Claudio, vosaltres en aquesta edició definiu el festival Sant Cine com el festival que porta el cinema de l'esperança.
Sí, exacte. I a més, també, sí, tenim un missatge que va paral·lelament, que és on la realitat supera la ficció, no? Perquè, evidentment, hi estan passant coses, no solament al país, estan passant coses al món que sembla que, bueno, que és una pel·lícula de ficció, però no, és realment el que està passant, no? Però dins de que a vegades fem aquesta reflexió i pensem que tot està tan mal, nosaltres no pensem que tot està tan mal, pensem que sí, que s'hi han fet coses malament fetes, però que no tenim que perdre l'esperança. Tenim que mobilitzar, tenim que canviar moltes coses i tenim que treballar, sensibilitzar i, sobretot, arribar a la gent més jove, perquè ells són el futur, no?
De fet, aquest any, a moltes de les pel·lícules, precisament els protagonistes són joves.
Exacte, sí. Ells ens estan donant a la gent més adulta una petita gran lliçó de que tenim que començar a fer un canvi. Ja no és pensar quan ho farem, aquest canvi. Penso que ja tenim que començar a fer aquest canvi de veritat, no? I menys paraules i més accions, no?
Doncs escolta'm, per començar a fer aquest canvi, va, dies, hores i llocs, va.
Bueno, tenim aquest any a Cubelles com una subseu, mm-hmm. I es faran dues projeccions, són dues estrenes europeus, i començarem demà aquí a Cubelles, a la sala sociocultural, a les 19:30, una pel·lícula, bueno, és molt més que un documental, és una pel·lícula d'acció, que es diu Defender, Conservar, Protegir, que és un documental, bueno, rodat bàsicament en alta mar, no? És la gent del Sea Shepherd, que està fent aquesta tasca que teòricament deberien fer els governs, no? Però aquesta tasca de protegir la fauna i sobretot les balenes, en el mar Antàrtic, sobretot, no? Narrat per un gran actor, que és Dan Aykroyd. I per al 16, també, en la sala sociocultural, a les 19:30, sí, aquesta és una pel·lícula dirigida per joves i per adults, també, no?
Doncs, Claudio, ens quedem amb aquestes dues propostes. A partir de demà, Cubelles, les gaudirem, i que vagi molt bé el festival, la 26a edició. Moltíssimes gràcies, fins a propera.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
I que
la propera. Adéu. Gràcies.
L'agenda del cap de setmana.
I més enllà d'aquesta proposta, Ivan, què podem fer?
Doncs deixa'm, Josep Maria, que expliqui ràpidament el que estava explicant el Claudio ara mateix. Perquè Cubelles, com bé deia, serà per primera vegada subseu d'aquest festival, i aquest cap de setmana es comencen amb dues projeccions, amb les dues primeres, la Defend, Protect and Conserve, un documental on l'espectador es converteix en un voluntari més de Greenpeace per salvar les balenes, i Youth Unstoppable, una pel·lícula que tracta el moviment dels joves per la lluita contra el canvi climàtic. Recordem que les projeccions s'estrenaran demà a 8:15 del vespre a la sala sociocultural de Cubelles, però tranquils, perquè si no podeu anar-hi demà, ho podreu tornar a fer el 16 de novembre. Això a Cubelles i en referència a aquest festival. El Garraf, però estem de fira. A Vilanova i la Geltrú arriba una nova edició de la Fira de Novembre, un esdeveniment que doncs és tot un referent dins del calendari firal de Catalunya. A la Rambla principal i a la plaça de la Vila.
Doncs propostes que ens arriben. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Bon cap de setmana, a reveure.
Fins després. I del Garraf ens n'anem cap a l'Empordà, Cristina.
Doncs sí, si sou fans dels ocells, deuen a veure des d'avui fins diumenge al local de la Bòbila de Palafrugell el concurs ornitològic més gran de Catalunya, que és la 32a edició, i on hi ha més de 2.030 ocells de criadors d'arreu de Catalunya. També podeu anar-vos-en a Torroella de Montgrí a veure la pel·lícula El Periple, que és una història de tres exilis amb el Mediterrani com a protagonista. I si preferiu anar a veure dansa, 8:15 del vespre al Teatre Auditori La Gorga de Palamós, la companyia Imperfect Dancers Company presenta el muntatge Hamlet. I bé, no cal que ens moguem de Palamós, eh? Si voleu, us n'aneu a l'Espai del Peix, feu un show cooking i us llepeu els dits tant avui com demà.
Molt bé, doncs ens anem allà pels dits. Gràcies, Cristina.
Bon cap de setmana.
I a l'altra punta del país, què organitzeu, Lluïsa?
Doncs una mica relacionat amb el tema de la mar, recordar-vos que demà comença aquest cicle de conferències i històries de la Mar de l'Ebre. S'enceta amb la xerrada Evolució dels molls de pescadors i les llotges a càrrec d'Enric Martínez. És a les 7:30 al Museu de la Mar de l'Ebre amb entrada lliure. Si teniu ganes de festa major, doncs tenim la festa major de Xerta. Continua el darrer cap de setmana en honor a Sant Martí, un cap de setmana farcit d'actes com bous, ball, menjades populars o activitats infantils. Amposta acaba d'obrir aquesta tarda fa pocs minuts la 8a fira de Clics Expo Clic al pavelló 1 d'octubre. Llobret, 3.000 metres quadrats d'espai on s'exposaran 25 diorames gegants i 60 diorames del concurs de menuts. I per acabar, doncs, com sempre, us recomanem amb bon gust les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli d'oliva a Santa Bàrbara per degustar la bona cuina del territori i les elaboracions més exquisides, això sí, regades sempre amb oli d'oliva.
Gràcies, Lluïsa. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I al Maresme i barcelonès, Isabel, què podem fer?
Doncs mira, us porto una activitat que es farà aquest diumenge 10 de novembre d'11 del matí fins a les 6 de la tarda, organitzada per l'associació Cap a Mar amb la Cristina Caparrós, que vam parlar fa unes setmanetes. Barceloneta és mar, una jornada per aprendre a respectar i cuidar l'entorn marítim, a un esdeveniment familiar on hi podrem trobar tallers, activitats i música. Per tant, recordo, de 11 a 6 de la tarda, aquesta jornada a la Barceloneta i al Museu Marítim, demà dissabte, en aquest cas, per la tarda, a partir de 6:15, fa una sessió del Club de Lectura, La Carta Esfèrica de Pérez Reverte.
Doncs aquestes són les propostes que es faran al Maresme, sobretot, bàsicament, al barcelonès. Queden 6 minuts per acabar el programa. Top a ti, Daniel. Primera agenda, Camp de Tarragona i Costa Daurada. Què podem fer?
Doncs a Cambrils arranca demà aquesta mostra internacional de jazz and blues, que es farà al parc del Pescador, i a més també hi haurà un fideu i jazz, per tant, a Maridan, diumenge, bueno, la bona música de jazz i blues que hi haurà a la zona marítima de Cambrils. Per cert, també encara hi ha el restaurant Jornades Astronòmiques de l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa cambrilenca, i a Tarragona, ho vam parlar aquesta setmana, i aquesta exposició al Tiu del Moll de Costa dels Camins de Ronda. Doncs bé, demà dissabte a la tarda hi haurà una xerrada del fotògraf Ferran Aguilar per conèixer, doncs, els rastres i senyals de la fauna mediterrània als Camins de Ronda, i diumenge al matí a les 11 a la Platja Llarga hi haurà una sortida de camp per conèixer quins són els camins dels animals. I ara anem cap a l'Ametlla de Mar per conèixer justament el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs amb qui coneixem avui com ha anat el preu del peix?
Habitual col·laborador, en Ramon Margalef, subhastador d'aquí de la llotja de la Milla de Mar. Ramon, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, avui moltes embarcacions no han sortit, el vent, les previsions de vent eren una mica més fortes del vent que ha acabat fent, tot i que ara s'està accentuant. Això ha fet que avui hagueu subhastat menys peix de l'habitual aquí a la Milla de Mar.
Menys peix de l'habitual, però al mateix preu.
Jo... Un preu què? Un preu què?
El mateix preu vol dir que el peix últimament va barato. Jo, els que ens escolteu, us recomanaria que compreu el peix ara per Nadal i el poseu al congelador, perquè realment en aquest mes és un dels mesos que va barato. El rap és un peix que es pot menjar per Nadal, llangostins, la gamba roja no, que no es pot tocar, lluç, que també és un plat molt bo si se sap guisar per Nadal, i el poseu al congelador, perquè el que passarà el mes que ve és que voldrem menjar peix i no el podrem menjar perquè el preu serà inassequible.
Este mateix peix que ara trobem a preus més baixos de l'habitual, segurament, o més mal pagats pels pescadors, després picaran molt més i s'encariran, suposo, que pel mercat, no?, a les proximitats de Nadal.
Clar, és que a Nadal tot s'encareix. I ara podeu comprar la sèpia, ja mos surt 8 euros. El moll mos surt 2 euros. El lluç mos surt 8 euros. I són peixos que... A veure, jo recomano que per Nadal... El calamar també va barat. El calamar va menys de 20 euros. I el calamar, la sèpia o el pop roquer, que ara va ser 8 euros, compreu-lo, poseu-lo al congelador, que el seu peix sense sang no perd el seu sabor perquè el traguis un mes més tard.
Per tant, són peixos que bueno, en aquest cas marís, que podem mantindre congelat i bueno, que podem aprofitar per les festes per treballar-lo. És una bona opció ara avançar-se i comprar aquest peix. Dèiem que hem tingut una setmana així d'un temps una mica irregular. Hem tingut ventades. De fet, ara ens comentava aquí un dels pescadors que avui ha sortit a feinejar que avui doncs ha replegat a la seva xarxa de l'arrossegament doncs restes, troncs i materials d'aquests temporals. Això també entenc que, bueno, doncs complica una miqueta, no?, i fa que molts mariners, com dèiem, potser avui no haguem decidit sortir, perquè potser no podien, doncs, agafar tot el peix que voldrien, o que potser el preu no estaria, com dies abans, a l'alçada, no?, per sortir a treballar una jornada com la d'avui.
No, a veure, quan fa molt de temps les barques no s'arrisquen a anar-se'n a grans fons, per tant, treballen aquí a pocs fons i des de les ruades el que estan fent quan arrosseguen, sobretot les barques que van a l'arrossegament, és des de la gran rugada que va haver i aquestes pluges, pues estan agafant això, si rames, troncs i no sé què. Això fa que el peix sigui de molt mal triar. És molt diferent que quan tu puges l'art i el peix te puja relativament net, és molt fàcil, però en un dia de vent, de fred, i que damunt a l'hora de triar t'haigues de traure rames, bosses, perquè el riu baixa
en tota aquesta sedimentació, no? Escolta'm, Ramon, per acabar, avui també entenc que és un bon dia per la cofradia. Potser no hi ha tants de compradors, els locals sí, però els de fora no, perquè diuen, hi ha menys peix. És un bon dia per posar en pràctica això de la compra per internet, que aquí a la Cala, doncs, sou una d'aquestes confraries que vau impulsar al seu moment i que esteu sempre a l'última, i és una forma també, doncs, de que el peix d'aquí pugui arribar igualment a les destinacions que habitualment arriba, no?
Sí, sí, la cofradia de la Vella va ser la segona cofradia d'apostar per la compra remota per internet. Avui, pràcticament, el 28% del producte que comprem ja es compra per internet, i esperem que en uns anys poguéssim treballar el 30 o el 35%. El millor seria treballar entre el 35% i el 40%.
Bueno, en tot cas, escolta'm, mirem cara al futur. Margalef, moltíssimes gràcies. Ramon, bona feina.
Gràcies, Ramon, bona tarda.
Bon cap de setmana.
Que
vagi molt bé. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat al llarg d'aquesta setmana. Diumenge hi ha eleccions, que cadascú faci i voti, si és que ho vol fer, el que cregui que ha de votar. El que tenim clar és que dilluns tornarem a estar aquí al peu del canó amb una nova edició del FAR, disposats a promoure l'amor pel mar i la Mediterrània. A reveure, bon cap de setmana.
Navega amb el FAR.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
A L'Escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella et respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Compra l'escala i guanya la gran castanyada. Visita els establiments de l'Obet i participa en el sorteig de 2.019 euros per gastar en el comerç associat de l'escala. Obet, comprant a l'escala, tu hi guanyes. I guanyem tots.
En el monte de las hazañas, la maraña está de moda y dice el mar...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.